Continuem ara per anar-nos-en a Grècia, al mar Jònic, perquè us volem parlar d'una tragèdia que va passar, de fet, fa molts pocs dies, però de la qual ja ningú en parla. És la tragèdia del Adriana, un pesquer atrotinat d'uns 25 metres d'eslora. Penseu que un ferri dels nostres en té uns 40, o que es va enfonsar el passat 14 de juny en el mar Jònic, com us deia, a uns 80 quilòmetres de la costa grega. Atenció, amb 750 persones a bord, de les quals se'n van salvar únicament un centenar. Nosaltres que som illa, precisament avui us dèiem, no?, que ha arribat una pastera aquí a Formentera aquesta nit, doncs, i que parlem de números, doncs diríem, de tant en tant de lamentar alguna mort, però imagineu-vos, 750 persones amb un ferri de 25 metres d'eslora i de només s'han trobat vives 100. Avui volem posar el focus sobre aquesta història protagonitzada per la desesperació i per la recerca. Què hi ha més humà que això d'un futur millor? Per fer-ho, comptam amb una mirada qualificada, la del periodista del País, el periodista freelance, col·laborador amb el País i altres mitjans, establert a Grècia, Ibai Arvide. Molt bon dia, Ibai.
Hola, bon dia, com va?
Hi ha hagut, diríem, bastantes controvèrsies en relació a la investigació d'aquest naufragi, si hi ha hagut, doncs, alguna actuació negligent per part de les autoritats. Quines novetats tenim pel que fa a la investigació?
Sí, n'hi ha moltes controvèrsies, per una banda, perquè el que sabem de l'actuació de la Guàrdia Costera deixa moltes qüestions sobre la taula i perquè aquestes qüestions han anat acompanyades d'una falta de transparència total i de l'intent per activa i per passiva que els periodistes no tinguem accés a les persones que han sobreviscut, que són, com has dit, només un centenar, concretament 104 persones, tots homes, perquè les dones i els nens i les criatures anaven a la bodega perquè és un lloc una mica més còmode i és un lloc més còmode, òbviament, quan el vaixell va completament abarrotat, però és un lloc molt més perillós en cas d'accident, com hem vist.
Com pot ser que els periodistes no tingueu accés a informes, a les dades, al terreny? Quines excuses, quins motius verbalitzen les autoritats?
Les autoritats gregues estan molt habituades, per una banda, a dificultar la feina dels periodistes. Grècia és el país de la Unió Europea que cada any està l'últim a l'índex de llibertat de premsa. Treballar aquí no és fàcil i treballar en aquest tema és encara més difícil perquè n'hi ha una voluntat explícita de, es pot dir sense cap mena d'eufemisme, n'hi ha una voluntat explícita de tapar les vulneracions quotidianes de drets de les persones migrants i refugiades que passen en aquest país. La Guàrdia Costera a Lesbos, per exemple, a l'illa on visc jo, cada dia realitza expulsions en calent, vulnerant el principi de legalitat, vulnerant el dret d'asil, vulnerant un munt de drets fonamentals i està habituada a intentar que els mitjans no ens fem ressò d'aquestes vulneracions. L'altre dia el que va passar és que la tragèdia va ser d'una magnitud tan gran que va cridar molt l'atenció, que va haver-hi molta atenció internacional i jo crec que amb un càlcul no gaire intel·ligent per part de la Guàrdia Costera van actuar com actuen sempre, intentant prohibir que els migrants i refugiats parlin amb ningú i intentant justificar les actuacions negligents que en aquest cas van posar en perill la vida de tantes persones com fan cada dia en una escala més petita en totes les illes.
D'on havia sortit aquest vaixell? D'on eren els refugiats?
Els refugiats venien sobretot d'Egipte, Pakistan, Síria, Palestina i no sabem si altres nacionalitats. Aquestes són les que hem pogut comprovar. Havien sortit de Líbia i el que passa és que havien sortit de Tobruk, que és una de les ciutats més a l'oest de Líbia, és a dir, tocant gairebé a la frontera d'Egipte. Això significa que el vaixell que tenia per destí Itàlia havia de recórrer una distància enorme. normalment, fins fa poc, fins fa relativament poc, els vaixells que sortien de Líbia sortien a prop de la frontera de Túnez i anaven cap a Lampedusa. Això és menys d'un dia de navegació. Lampedusa és l'illa més al sud de l'Itàlia. O si anava cap a Sicília o cap a... era un dia de navegació, algo així. Quan les rutes principals són sotmeses a vigilància, els països europeus decideixen tancar aquestes rutes, el que fan és obligar els migrants i refugiats a prendre més riscos perquè fan rutes cada cop més llargues. Des de Tobruk a Itàlia són més de 5 dies de navegació. Això vol dir que n'hi ha 5 dies, és a dir, 5 vegades més de risc de naufragi, perquè són 5 vegades més de temps navegant, però també que en aquest cas, per exemple, sabem per aquests que han sobreviscut que s'havia acabat l'aigua. Havien mort ja 7 persones d'inanició i de set. Molta gent del vaixell havia començat a beure aigua de mar, amb els efectes que això té per l'organisme, sobretot d'un cos que ja té molta set. Estaven en una situació increïblement vulnerable i això fa encara més greu l'actuació de la Guàrdia Costanera, perquè la Guàrdia Costanera va dir que no havien actuat, que no havien actuat abans del naufragi perquè els ocupants del vaixell havien rebutjat tot l'oferiment d'ajuda. Això és, els supervivents diuen que és mentida i ens expliquen això, que hi havia ja 7 cossos sense vida al vaixell i que estaven començant a desesperar-se fins al punt que la Guàrdia Costera després va canviar la versió i sí que va reconèixer que li havia donat l'ordre a 2 petrolers que estaven a prop per assistir a aquest vaixell. Es van apropar, van llançar aigua només des d'una de les, crec que des d'estribor, si no m'equivoco, sempre li van veure estribor, però d'un dels, només des d'un lloc. Això va provocar baralles entre els ocupants perquè llançaven ampolles d'aigua però no hi havia per tothom. Això va provocar també que el vaixell comencés a moure's d'un costat a l'altre i els petrolers van tornar a allunyar-se per no provocar un accident. El que sabem és també una altra mentida de la Guàrdia Costanera, és que des del moment d'assistència, en el moment en què es va proveir d'aigua al vaixell fins al moment del naufragi, el vaixell no es va moure. És a dir, tenim les coordenades on això hem pogut comprovar, les coordenades on va ser assistit i les coordenades de l'SOS són pràcticament coincidents, estan a una distància de 2 quilòmetres només, gairebé ni una milla nàutica, o poc més d'una milla nàutica, i això vol dir que no és veritat que estigués continuant el seu romp cap a Itàlia, com deia la Guàrdia Costanera, i el que no sabem encara són les causes del naufragi, però n'hi ha cada cop més testimonis dels que han sobreviscut que diuen que la Guàrdia Costanera va llançar una corda, no sé si en català es diu corda o cap, un cabo, i que van ser ells com a mínim els que van provocar que el vaixell comencés a moure's, però no sabem encara res, no hem pogut verificar encara res del moment del naufragi, entre altres coses perquè Frontex, l'Agència Europea de Fronteres, que estava monitoritzant des de l'aire el vaixell, no ha volgut fer públiques les imatges.
Sabem que va pagar aquesta pobra gent per un viatge doncs, en aquest vaixell atrotinat de 25 metres on anaven amuntegats 650 persones?
Sí, sabem que per anar de Líbia a Itàlia van pagar entre 4.000 i 6.000 dòlars. I això vol dir que cadascuna d'aquestes persones va pagar 14 vegades més del que costaria un bitllet d'avió si tinguessin l'oportunitat de viatjar de manera legal, de sol·licitar, de demanar asil a les ambaixades, per exemple, de tenir un visat per venir a Europa de manera legal, però com que no existeix aquesta via, com que és impossible venir des de determinats països, fins i tot a demanar protecció internacional a Europa, doncs la gent es veu obligada a pagar aquestes sumes que són absurdes, que és una barbaritat. És a dir, si fent un càlcul molt ràpid i a la baixa, pues, gairebé n'hi ha algú que va guanyar gairebé 3 milions d'euros amb aquest viatge. N'hi ha 9 persones detingudes, acusades de ser els traficants,
On són?
però
A Grècia o a Port de
a
Cagera?
Grècia. Sí, a Pakistan també, però jo de Pakistan la veritat és que no he tingut oportunitat, perquè després han vingut les eleccions de Grècia i no he pogut continuar amb la investigació, però a Grècia sí que n'hi ha 9 persones de nacionalitat egipciana detingudes, i jo parlant amb familiars, parlant amb els seus advocats i parlant sobretot amb experts que porten molt de temps investigant aquests tipus de judicis on s'acusa els migrants, a determinats migrants de ser els responsables del viatge, crec que n'hi ha elements per dubtar molt que els veritables traficants arrisquessin la seva vida en un vaixell en aquestes condicions.
Clar.
És bastant més fàcil de creure que aquestes persones, fins i tot si alguna d'elles hagués ajudat a la navegació del vaixell, ho fes per pagar menys per arribar a Europa, per exemple, però que serien sempre persones que no tenen cap intenció de traficar amb éssers humans, sinó d'arribar arribar a Europa per demanar asil o per intentar tenir papers.
Molt bé, creus que algun dia sabrem la veritat? Més que la veritat, part de la veritat, algun dia algú serà doncs, processat per aquesta doncs, negligència. Recordem que els grecs tenien vigilada l'embarcació hores abans de la tragèdia, però no es va activar cap operació de rescat, malgrat l'estat de conservació lamentable del vaixell i que va anar cap al fons. Després sí que tots van ser preses amb un avió, patrullera, dos fragates de guardacostes, un vaixell de rescat, tres helicòpters, una fregata de la Marina, però potser s'hauria d'haver actuat abans. Creus que algun dia algú s'ha processat?
Sincerament, si no tingués cap esperança, no faria la feina que faig, però sent realista i sense deixar-me portar per, diguem-ne, per la voluntat, per l'optimisme de la voluntat, pues si és sóc més pessimista de la raó i em temo que és molt probable que no. És molt probable que no, perquè quotidianament en aquest país, a Grècia, però en realitat en totes les fronteres europees, veiem com els responsables de vulneracions gravíssimes no són processats mai.
Molt bé, 104 supervivents, 82 cadàvers, 750 persones que anaven dins l'Adriana. Es voldrà rescatar el vaixell, quedarà a la mà.
És molt complicat. El vaixell es va enfonsar, a més, en el cúmul de la mala sort, a la fossa Calipso, que és una de les fosses més profundes, de fet és la fossa més profunda del Mediterrani, que arriba a tenir fins a 5.000 metres de profunditat. El punt exacte on estan ells està a 4.500. I, bueno, vosaltres que sou gent d'illa i de mar, sabeu el que significa això i les complicacions que implica.
Moltíssimes, moltíssimes gràcies per haver-nos fet un racó en la teva agenda i haver-nos atès aquest matí aquí a la gent de Formentera i a Eivissa i Ibai. I és n'Ibai Arvide, és periodista que publica molt amb el país, sobretot de qüestions relacionades amb Grècia i amb el flux de refugiats, que aquí a poc doncs, també doncs, anem experimentant. Gràcies i molt bon dia.
Bon dia a vosaltres i us demano disculpes perquè havíem d'haver tingut aquesta conversa la setmana passada, però va ser completament impossible per mi i us vaig literalment deixar tirats a
No
l'últim moment,
pateixis.
així que us demano disculpes
No.
també davant de la gent que se
Ens
s'escolti.
en fem el càrrec, Ibai, i són gags de l'ofici. O sigui que gràcies i molt bon dia.
Una abraçada, gràcies.